A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia. Avui dimecres, dia de la canalla, per dir-ho així. Però bueno, els dos tertulians que tinc aquí, canalla ho han sigut, com tots, però són dos persones ja d'experiència, per dir-ho així, com tertulians. No sé ni per qui començar. Va, començo per la dreta, però sense afiliació política. Denis García Vella, benvingut.
Moltes gràcies per l'invitació i que no s'escolti molta gent i que la tertúlia sigui positiva pel país.
Bueno, amb l'altre company que tens de tertúlia, no ho dubto ni un segon. Eugeni de Santiago, benvingut.
Moltes gràcies. Ben trobats.
Ben trobats. Tots hem sigut canalla, eh? Bueno, ara ja hem crescut una miqueta, no? per dir-ho així. Bé, una cosa que bé, és d'actualitat, ho parlàvem abans d'entrar. Bé, nou bisbe, el senyor Serrano, que va ser ordenat doncs, fa uns dies, i ara doncs, hi ha un rumor doncs, que l'Església potser es voldria desvincular del coprincipat, o sigui, ja no tenir doncs, l'Església com un copríncep. Dius, caram, dius... Jo puc entendre que l'avortament doncs, potser un dels temes una miqueta més, diguem, feixucs per aquesta diguem, bona entesa entre un copríncep i el que vol la ciutadania.
Bueno, va, trenquem una miqueta...
Trenquem el gel.
Trenquem el gel, sí. És un tema que té moltes lectures, evidentment. Nosaltres som, com a país, institucionalment el que som. Des de fa molts anys, no? Però la vida es canvia, la vida és evolució, i jo penso que tothom tenim que evolucionar en funció de com evoluciona la societat i les seves necessitats i demandes. Llavors, clar, nosaltres ja sabíem des de fa molt de temps que bueno, la figura de, no tant per la part de copríncep francès, que està bastant clara, però per la banda una miqueta més eclesiàstica, que seria la paraula, pues jo penso que sempre ha estat una miqueta més de debat públic. No? Hi ha com una polarització dintre de la societat, tant a nivell ciutadà, però també a nivell polític. No? Perquè hi ha bastants temes importants. No? Quan tu gestiones, quan gestiones els interessos de la ciutadania, la que té en resum la sobirania, perquè som un país democràtic, és la ciutadania, és el poble, no? I ara mateix tenim algunes qüestions que estan sobre la taula que dintre de que això intento dir, no? Dintre d'aquesta evolució, aquesta necessitat d'adaptar-nos tots a la demanda de la ciutadania i sobretot que com que som democràtics i tenim una Constitució, hi ha un capítol 2 que és dret i llibertat de les persones i garantitzar que no hi hagi discriminació i totes les persones puguin ser iguals. I en aquest momentet hi ha algun punt amb aquesta part eclesiàstica com és el tema de l'avortament, que és ara per ara el més capdal, diguem, que tenim a sobre, no? I llavors aquí sí que hi ha un debat, hi ha una reflexió a fer molt important sobre de que continuï o no Andorra tenint un copríncep eclesiàstic que s'oposa radicalment a lo que una part important de la ciutadania està demanant.
Jo estic molt, però molt d'acord com l'has expressat i l'has expressat, però molt ben expressat. Sí, jo estic d'acord que ara el bisbe, pues, això pues, segur que no li agrada i Andorra el necessita, perquè Andorra, el poble, això l'està demanant. L'avortament és la paraula més clara que té i que el poble el vol. Vol que si estem dins d'una democràcia i som un país lliure i tot això, pues el necessita. I com el necessita, pues el poble la demana i el bisbe, pues clar, és millor que s'aparte i no passa res. No passa res, que nosaltres també hem d'estar agraïts tots aquests anys al servei que ha fet el bisbe a Andorra. I sempre ha col·laborat i ha fet moltes coses per Andorra i ha ajudat i està molt bé. Però els temps canvien i això ha de canviar. I jo crec que el bisbe el fa molt bé. Entra de nou i diu, mira, jo me poso de costat i avanceu com sigui millor per Andorra. I jo crec que és el moment d'Andorra que li anarà molt bé i serà una franja més de llibertat per Andorra. I que no deixem d'estimar el bisbe i que Andorra és catòlica i que tot això, però... És un moment d'avançar.
De lo que dius tu, Denis, mm-hmm. un, no un encís, no, però una realitat, a França, altre copríncep, que és una república, evidentment, ho ha entrat a la Constitució, l'avortament.
Ja.
Aleshores, clar, dius, tenim un paral·lel que s'entén que per la part eclesiàstica i la posició de l'Església, dius, sobre aquest tema, doncs, estem contra una paret, per dir-ho així, però clar, d'altre cantó tenim un país que és una república i que ha entrat a la Constitució. Clar, són dos punts totalment oposats que tenim d'un cantó de l'altre.
Bueno, però la millor forma és la que ha pres el bisbe. Jo li agraeixo públicament que hagi pres aquesta decisió i que deixi avançar i que pues, tots els que pensen que l'avortament és una cosa que és, està a l'ordre del dia i que no hem de tindre un paradigma aquí a Andorra de que no podem avançar amb això. Agraït al bisbe.
El que deies tu, d'aquest posicionament de l'Església que ha ajudat el país, cert, però potser molts casos, ara hi ha hagut un cas de no fa masses anys enrere que l'Església tenia uns terrenys i s'ha estimat més vendre'ls que no pas fer pisos o per al jovent o per la gent gran o per tal, dius, aleshores és una miqueta una doble moral, no?, per dir-ho així, dius...
Jo, això tens tota la raó i jo sento que la Iglesia és veritat que en aquest punt que tenia terrenys i tot això que ajudés una mica més a la gent que no té les mateixes possibilitats que han tingut unes altres persones. Sí, és veritat. Això també és veritat, però jo no he pensat en això, però teniu raó. Afegir això també és veritat que la Iglesia, amb el poder que té i el valor que té els terrenys dins d'Andorra i els punts que tenia la Iglesia aquests terrenys, podia haver afegit d'ajudar una mica més.
Mm. Bueno, després sí. Totalment amb vosaltres. Però bueno, també, per això he dit al principi, hi ha diverses lectures de tot això, eh? Vull dir, no només és un camí, no? Són molts. El que mana sobre el bisbe és el papa.
Ja.
Perquè per això jo utilitzo la paraula eclesiàstica, per no utilitzar la política. Ja. Per què? Perquè no podem mirar el comprincipat amb la figura del bisbe com a polític. Perquè el papa diu que és, i se'l vol treure, tal qual, eh? Vol eliminar aquesta funció del bisbat a Andorra, perquè és l'únic país del món en el qual un eclesiàstic es fa política, quan va en contra absolutament dels canons de l'Església, que prohibeix radicalment fer política als bisbes dintre o tot el que és el món eclesiàstic. Com a qual, aquí estem davant d'un precedent que també des del Vaticà, és el primer que va fer aquest papa. I ja es va... Això ja es va qüestionar, no? De fet, ja va vindre un secretari episcopal justament per passar com aquest missatge, no? De que en el futur es volia desvincular políticament la figura del bisbe en relació a un estat, no? O sigui, això també és un altre tema, no? Llavors, clar, són els dos punts, no? Per una banda hi ha la banda política i per una altra banda hi ha la banda purament eclesiàstica, no? Quina és la funció que té que tindre el bisbe dintre d'Andorra, perquè no és el mateix la funció que té el bisbe eclesiàstic dintre d'Andorra que a 10 quilòmetres, que és la seu, que també és bisbe.
Ja.
I està fent doble funció. A la seu actua d'una manera i aquí una. Jo, per exemple, dintre del cas de l'avortament, per exemple, clar, com la nostra capacitat intel·lectual normal pot entendre que el bisbe no accepti l'avortament a Andorra, es penalitzi i en canvi els dient que vagin a la seu perquè allà sí que ho pot fer. Ostres, això és molt difícil de comprendre, no? I llavors, clar, hi ha diverses maneres d'entendre quina és la figura real del nostre copríncep actualment, no? Que ho és a caràcter, segons la Constitució, ho és a caràcter voluntari, vol dir que ho és perquè voluntàriament vol ser la figura de copríncep com a cap d'estat, no? Representativa, per dir-ho d'aquesta manera. Però clar, nosaltres estem davant d'una situació de país que el país està canviant tant demogràficament com de paradigma. A l'Andorra d'aquest segle no és l'Andorra de fa 20 anys, no és l'Andorra de fa 30.
Sí, és totalment diferent.
És el que deia el Denis. Vull dir, una cosa és l'agraïment que tenim que tindre perquè aquesta figura ha permès al nostre país evolucionar i tindre un suport, per dir-ho d'aquesta manera, davant d'altres, no? de tercers, que nosaltres com a propis no tindríem, perquè som un país molt petit, tenim una referència mundial molt petita i no som representatius de res. I en canvi una figura del bisbat o una figura d'un copríncep francès davant de segon què, pues, clar, ens ha ajudat molt. Però ara tenim una realitat. Tenim una realitat espantosa i tenim que solucionar-la. I tenim que ser, entre tots, capaços de trobar allò... És com antigament, no, Denis? Anem a fer l'Andorrà, no? O sigui, realment què és el que ens interessa per a aquest país? I anem a fer-ho entre tots perquè serà el que millor es anirà a nosaltres, no el que voldran que nosaltres siguem des de fora.
El que, Denis, el que deia l'Eugeni, església política, bueno, faré un viatge molt en el temps enrere, temps dels Reis Catòlics, que tu has tingut d'estudiar al col·legi. Clar, l'església feia política, però al 100% o al 1000%. Perquè, diguem, si el rei o la reina no tenia, diguem, l'aprovació a l'època, dius, deixa-t'ho córrer. Que les coses han evolucionat, evidentment, però sempre i quan, encara que és també un paral·lel, a vegades, que l'Església està molt a prop de la política, i faré un viatge en el temps, en el segle passat, però molt a prop, el papa Joan Pau II, que en pel descansi, bé, va ser un papa electe o triat per al conclave d'un ex-país que era part de l'ex-bloc soviètic, per dir-ho així, i ha fet molta política, diguem, per sota de la part oficial per les relacions amb tots els ex-països de l'est i la resta d'Europa.
Però els bisbes que hem tingut últimament, això també han evolucionat i han admès. El que ha dit l'Eugeni és que si a Espanya està permès l'abor, per què no està permès Andorra? Encara que el bisbe també ha de veure de que això el necessita Andorra. I també, encara que fos bisbe d'Andorra, també tenia de permetre això. I no l'ha permès. I llavors, ara, pues, el que fa, que s'aparta, se posa de costat i sempre tindrà, que podrà col·laborar en el que sigui a la Iglesia d'Andorra i tot això, molt bé. Però aquest avanç Andorra el necessita perquè el poble la demana. I la democràcia és que el que demana el poble s'ha d'admetir. I com el bisbe no volen permetre això a Andorra, pues, se posa de costat i jo el veig... Molt bé, que faci això i que Andorra continua avançant i que anem endavant i la democràcia està per sobre de tot això i que Andorra li baixi molt bé.
De el que dius tu i el que deia l'Eugeni, el poble sobirà decideix. Estem en temps que es parla molt del referèndum per l'acord d'associació, però per fer un paral·lel amb un país com Suïssa, que moltes coses es decideixen en referèndum, potser seria també tema de fer un referèndum que si el poble sobirà dius volem encara una figura de copríncep que sigui, diguem, el bisbe de la Seu i la part eclesiàstica o no? I a partir d'aquí...
Bueno, és que és una cosa tan clara, és una cosa tan evident de que, en aquest sentit, jo estic molt alineat amb el que acabes de comentar i el Denis segur que també. O sigui, no tinc cap dubte de que si un poble sobirà, la consulta es té que fer al poble. I el mateix que es fa una consulta per un tema cabdal, com és o no, entrar al cavalo comunitari com a associats, no de dret.
No de plen dret,
sinó
associats.
Amb un acord d'associació, una cosa tan cabdal, sobretot per la defensa a ultrança de les dones, que jo em declaro així, jo penso que es tindria que fer un punt més de que el poble pogués participar. I per això dic, és que és tan clar que el poble votarà, si ho tinc tan clar què és el que poble votaria davant d'aquest cas,
sí.
Que moltes vegades jo sé que és tan evident que si ho fico sortirà això, que anem a veure com protegim les institucions del país i que no hi hagi gaires dibauses perquè podem tindre un conflicte dintre de... Això és un altre tema, no? Són dos temes, però que avui dia, amb una dona davant dels tres supòsits, davant dels tres supòsits no tingui el dret a decidir sobre la seva llibertat de vida, em sembla que no toca. Ara sí. Toca de que en un moment determinat tenim que agafar la decisió de que el poble parli. I és evident de que si el poble parla, davant d'aquest cas, i davant només dels tres supòsits, vull dir, que real, perquè, a veure, els que som pares i els que, bueno, els que tenim o intentem donar-li valor a la vida, sabem el que és un avortament. El que es té que previndre és que no es tingui que fer aquest avortament. Però en cas de que no es pugui evitar, a nivell de prevenció, educació, prevenció i mitjans, si una dona es troba en aquesta situació en la qual la seva vida o la vida del fetus està en perill, que no pugui decidir i que estigui criminalitzada o penalitzada per fer això. I el pitjor de tot no és això, sinó de que el professional que pot donar aquest servei per garantir la salut i la integritat d'aquesta dona, que també estigui penalitzat, jo penso que ara ens ho tindríem que plantejar.
No toca estar penalitzat. Ja està. No toca.
De lo que dèiem, diguem, també per als polítics, el cas suís és còmode. Dius, perquè dius, jo com polític no agafo la decisió. El poble decideix i jo aplico el que vol el poble.
No, vosaltres a Andorra, us en recordeu que hem tingut tota la vida una cosa molt important, perquè nosaltres hem intentat fer les coses d'una manera, no li diguis democràcia, però digue-li d'una cosa com a molt justa, no? I teníem una cosa molt bona a Andorra, que eren les famoses reunions de poble. Se'n recordeu?
Sí,
que era els nostres referèndums. El que passa que són vinculants o no són vinculants. Però si tu fas una reunió de poble i la fas vinculant, ja tenim una espècie de referèndum a l'andorrana, per dir-ho d'aquesta manera, en la qual el poble, dintre d'una cosa que li afecta directament a la ciutadania, es debateix políticament, es posa allà i es diu, senyors, tenim aquest tema, què voleu que fem? I el poble decideix. I això ho hem tingut sempre, les famoses reunions de poble. El que passa és que es fan reunions de pobles per interessos determinats polítics o per vendre la moto, a vegades, no? Vull dir, perdoneu que ho digui així, però és que, bueno, és una manera d'expressar-me, una altra cosa que sigui vinculant. I que tu vagis al poble i digues, escolta'm, això interessa o no interessa per Andorra? I que la resposta de la ciutadania que hi participi és com quan es va fer ara totes les reunions que hem fet sobre l'acord d'associació, que se n'han fet tantíssimes reunions i realment hi ha hagut algunes que, ostres, hi ha hagut moltíssima gent que ha participat. Però si amb una d'aquestes s'haguessin fet una vinculant, haguessin tingut una resposta directament,
sí,
no?
Sí, i segur, eh? I segur que guanyava. En aquest moment, la defensa de la dona i l'avanç que ha tingut en tot les dones, això s'ha de respectar i s'ha d'avançar, que tots som igual i que la dona ha de tindre els mateixos drets que tenga l'home, i això la dona el vol i s'ha d'aconseguir com sigui. I jo trobo que el bisbe ha estat intel·ligent, s'ha posat d'un costat i avançar i endavant. I això, a partir de ja, arribarà l'abor permès a Andorra i tot serà normal,
sí,
com és a Espanya.
I políticament això... està clar, eh? Vull dir...
Està clar, claríssim,
està clar, perquè, a veure, una persona, un home, com, no? Si quan parlem d'una dona estem parlant de la teva, una dona, que ha sigut la teva àvia, que ha sigut la teva mare, que ha sigut la teva dona, que és una filla, que és una amiga, que és una família, ostres, estem parlant d'algo, bueno...
Real.
No? Llavors, clar, vull dir, és que no pot ser que no tinguem en compte en l'època que estem visquent i les circumstàncies que tenim, no podem avançar com a país d'una manera econòmica,
sense permetre
d'una manera
això.
Tal, i en canvi tindre aquest hàndicap que tenim encara, que a més, que som, em sembla que només hi ha dos països en el món, no sé, dos països, em sembla que era, no sé si ja quedarem com a l'últim país que no permet aquesta acció dintre de la seva societat. Això també, o sigui, fem campanyes de publicitat perquè la gent vingui a Andorra, ens posem al món com a referència turística, com a referència de benestar, com a país de seguretat, com a país de qualitat de vida, com a país que està creixent, i tenim la nota negra
d'això,
de algo
normal. I que la seguretat, això és molt important, i que és molt bona la seguretat a Andorra, perquè la policia en això està fent un treball molt, i el director que està actualment és per felicitar la seguretat que manté Andorra i com el cuiden Andorra.
És cert el que dius tu, Denis, que molta gent quan ve aquí al país està una miqueta sobtada, doncs, aquest, no diré ritme de vida, però d'aquests hàbits o usos i costums que tenim per justament aquesta ciutat ciutadana.
Sí,
no,
sí.
És que els nanos se'n van sols al col·legi,
això
què vols
una,
que passi?
Una meravella. Això l'hem de mantindre sempre que puguem i tota la vida, que continuï així històricament. I de veritat, un cop més, jo felicito el director, tot el cos de policia, la feina que estan fent i com el porten a terme.
Perquè ahir ho parlava amb una persona a Canàries i em deies que... Explicava, no, és que algú que surt de festa, noies, nois, dius, quan surt després, dius... La noia no es pregunta si torna a peu a casa seva, si l'atacaran, la robaran...
No,
la
res.
No, és una cosa que no entra en el concepte. Que després diu, tampoc no vivim en una bombolla i el món és magnífic, perquè evidentment tenim molts visitants, hi ha gent amb més bones intencions i amb més males intencions, i a vegades doncs, alguns aldarulls, però dintre del que hi ha, dius, estem molt tranquils.
Molt tranquils, moltíssim, molt, molt, molt.
Sí, tant Andorra jo penso que també, exactament, tindríem que mirar, és com tot, no? Quan tu fas una anàlisi i dius què és el que hi ha bo, què és el que no hi ha tan bo. No?
Vull dir, lo bo en no la volem, seguretat. No?
Exactament. Llavors, clar, si tu t'agafes tot el que tenim bo, et dones compte de que som un país que té unes característiques determinades i que no es tenim que reflexar amb ningú més. No tenim que mirar fora de nosaltres. El que tenim que mirar és què és el que hem estat fent bo fins ara i què és el que ens manté com a país d'atracció, que no només és vindre a fer compres. Entra això, no? La seguretat, l'educació, la sanitat, entra la qualitat de vida d'un país petit, que tenim una qualitat de l'aire, que tenim una qualitat de l'aigua,
de la natura.
Llavors, això és el que és prioritari per nosaltres, mantindre aquests valors bons. I a partir d'aquí, els que no són tan bons i que estem veient que estan succeint en altres llocs, pues és no importar-lo. Temes d'immigració, temes de seguretat... Oh, o sigui, aquestes coses sí que tenen que ser molt protectors de nosaltres mateixos, no? Vull dir, per això tenim que anar al tanto i amb peus de plom a cap a on anem, com anem, amb qui anem, amb què anem. Vull dir, això és molt important que reflexionem i, sobretot, Denis i Enric, que segur que aquí estarem d'acord, amb debat. Amb debat útil, amb consens de totes les parts, perquè Andorra és molt petita, som tots els mateixos, i jo penso que el que està bé i el que no està bé per tots és igual. Llavors, si comencem a fer enfrontaments inútils, que per mi són inútils, per exemple, quan s'estan fent aquestes taules de diàleg, quan tenim els pactes d'estat, ostres, tenim que seure tots en una taula i tenim que debatre. El que no podem fer és aixecar-nos de la taula perquè no estàs d'acord. No, tenim que lluitar-lo.
Lluitar-lo.
Perquè els polítics som els nostres amics, són la nostra família, estiguin on estiguin, si és que som molt pocs. I el país ho veiem, jo penso que el bo i el dolent ho veiem tots igual, només és que ens empenyem a fer els uns el contrari que fa l'altre, no? Vull dir, el govern governa i si fa una cosa, perquè la fa? Si no la fa, perquè no la fa? Si la fa, perquè la fa malbé? I quan entren els altres, doncs passa a ser també el mateix, no? I aquí és el que jo reivindico, que anem a una.
Tu ho has tingut a veure, i moltes vegades ho has comentat, Denis, en altres programes, que, clar, el temps que estàs actiu, has tingut, diguem, tota la classe política que t'ha vingut al restaurant
I
has xerrat amb tots els bàndols.
No, però dins de tot això continuem mantenint una serietat, i que la política a Andorra, encara que molta gent pensi, és bona la política que se fa a Andorra. I això és molt important. I jo he escoltat l'altre dia el cap de govern en una entrevista que li ha fet el periodista al Gavi, i el cap de govern, el que parlava en l'associació i això, si deixem passar això, retrasarem els avanços d'Andorra. El que tenim de controlar és la immigració, com vingui, i com la idea que porta la immigració quan ve a Andorra. Si ven pensant en estar bé i treballar i prosperar, i això, o ven per destruir el que està ben fet i el que podem avançar. I això, jo trobo que això, el cap de govern va emprendre molt en què necessitem entrar en l'associació. I controlant la immigració és la base que pot portar malestar a Andorra, és la immigració que pugui vindre desordenada o que no vingui amb la bona intenció de treballar i prosperar.
Bueno, aviam aquests mesos de... Encara hi ha
que falta,
explicatius que falten per explicar tots aquests matisos que preocupen la ciutadania. Anirem a publicitat i tornem a trobar l'Eugeni de Santiago i el Denis García Vella amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
Llueix la tardor amb les noves propostes de moda i complements de Centre Comercial Andorrà. A més, fins al 3 d'octubre, estem d'aniversari. Vine a celebrar amb nosaltres el 47è aniversari de Centre Comercial Andorrà. I per cada compra superior a 20 euros, emporta't un cupó per participar a la ruleta de CCA. Sempre toca! Regal segur! Fins al 3 d'octubre, llueix la tardor a Centre Comercial Andorrà, al centre d'Andorra.
Congrés Sapiens 2024.
Titulat Matrix, desconnexió i l'univers mutant.
Amb les conferències de Sixto Paz Buells,
Ferran Prat,
Tristan Castell de Pinós,
Felipe Botalla,
Nicole Soria, Medium,
Rosa de les Meravilles Vidal,
Antoni Cristòfor,
Rosa Bruni,
Joan Piqué,
Artur Oms
i Carles Torà.
Congrés Sapiens 2024, dissabte 5 d'octubre a l'Hotel Roc Blanc.
La Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Denis García Vella i l'Eugeni Santiago. Bé, parlàvem d'Andorra, història d'Andorra, una informació que hi ha hagut fa uns dies, que es va descobrir fa un cert temps un dolmen i una cabra funerària al Cubil més de 2.200 anys abans de la nostra era. O sigui que ja sabíem per al jaciment de la Marginada que hi havia activitat, diguem, a la part baixa de la vall, però clar, dius, allà dalt també, dius, a mi em va sorprendre, no tenir la informació. O sigui que tenim més història del que en pensem, per dir-ho així.
Andorra és una gran desconeguda, per nosaltres mateixos. Llavors, clar, pues, és cert, però bueno, nosaltres de petits, me'n recordo quan anàvem a les muntanyes i anàvem, ja, Déu-n'hi-do, hi ha molt marge. O, per exemple, a Sant Julià. A Sant Julià, quan feien les excavacions del Cal Vermell, al centre de Sant Julià es van trobar unes tombes que també tenien uns quants mils d'anys. O sigui, hi ha com a... hi ha com una sèrie de moviments dintre del nostre context, que em sembla, si no m'equivoco, que quan estudiàvem es deia que nosaltres tenim origen al madelenien, l'època madeleniena, que correspon molt al sud de França. I Andorra, tot el territori d'Andorra era com el sud de França, i quan hi havia l'època de glaciació, que feia molt de fred, hi havia moltíssima transhumància, que de la part sud de França venien a Andorra, perquè a Andorra tenim un clima privilegiat. Nosaltres tenim quatre estacions. Vull dir, hi ha pocs països, sobretot en context del Pirineu, que climàticament tinguin aquestes bonances, no? Tenim tant de Llevant, tant Mediterrània com Atlàntica, no? Tenim les dues vessants, i sembla ser que ja des de fa més de 14.000 anys a Andorra hi ha vestigis de que havien hagut molts assentaments i que procedien sobretot de la banda més del sud de França, i de que havien tingut molta, molta, molta activitat, com a qual, clar, després nosaltres ara també tenim el jaciment, per exemple, de la Roureda de Sansa, Santa Coloma, que allà hi ha vestigis que cada vegada que estan fent més excavacions, allà surten com que van retrocedint en el temps i estem arribant a l'edat de bronze, vull dir que amb molta activitat, i després amb la Vall del Madriu, amb totes les fargues i tots els treballs fantàstics que s'estan fent per recuperar justament, no, aquestes presències, pues la veritat és que és més abundant del que sembla. Com Andorra, per això Andorra té un passat, els famosos andocins, no? Ens deien? Els famosos andocins.
Andocins.
I una anècdota, perquè així els que ens escolten també busquen informació, que és el més important. Quan portava tot el tema de la rabassa, a dalt de tota la muntanya tenim tot el que és l'entrada de la Cerdanya, la banda de la Seo, tot allò d'allà. I la història diu que hi ha un poble que es diu Bescaran, que és Vall de Bascos, com el qual ja es parla de que els bascos, quan van vindre del nord d'Europa, van passar, perquè és el lloc natural de pas dels Pirineus, és el pas dels Pirineus, just allò que és més fàcil de passar, no? I que allà, quan van passar, van assentar a Bescaran i després van fer tot el recorregut fins al País Basc, i per això tenim a Exiribal, Juberri, Xixerella, o sigui, tenim tot de noms bascos.
Bixesarri també.
I després es diu que Aníbal, el famós rei de Cartagena, amb la lluita contra els romans, que el van perseguir fins a Carcassona, pues es veu que van fer el pas, que venien amb els elefants i no sé què, i no sé quan se'n recordeu, això és històric, no? I el pas que van fer va ser per aquí, per el pas de la Seu d'Urgell, que es veu des de dalt de la Rabassa, i aquí es van trobar amb una tribu que es veu que van plantar cara i que eren uns guerrers que eren molt valents i que van ajudar molt, i es deien els andocins. O sigui, que com a qual Andorra té una presència en molts camps, molts aspectes, que a vegades són grans desconeguts, però tenim una història fantàstica.
Sí, no li van dir a Carcassona, ves cap a Andorra, ni val a comprar tabac, que està barat, no?
Ja està, ja, aquí va començar el contraband, no? Tots els elefants carregats de productes.
Ja. Home, és veritat que Andorra té una història meravellosa i que França sempre ha estat molt implicada també a Andorra. Això és veritat. I que aquests noms que tenim del País Basc, pues això és història pura i real. Però jo dic que això és molt important. Andorra és molt rica en història i tot això que ha portat cicles a darrere i que ha sobreviscut a tot això i ha guardat l'essència i un país sí. petit que s'ha fet aguantar i el van respectar d'un costat i a l'altre. Tant França com Espanya pues, va tindre molt a veure, però li han respectat la vida andorrana.
Sí, sí. I pau.
I pau. La pau sempre.
Són dels llocs reconeguts com a de llocs amb pau més perduradera
de la història.
De la història, sí, sí.
Sí, sí. Això és molt important per Andorra.
La pau, sobretot la pau.
La pau. I que ara continuem amb això.
De lo que dieu, una cosa que sí desapareixerà, perquè ja s'ha anunciat, 2028, ja no tindrem cap cabina telefònica al país. Culpa dels mòbils, culpa del bus societal...
És que això ha avançat tant.
Hòstia, us puc dir una anècdota?
Sí, endavant. Sí,
una clar. Anècdota molt interessant. Bueno, escombro cap a casa meva, quan portava la gestió de la rabassa, mandat del senyor Forner, de Marc Forner, la rabassa va tindre la primera cabina inalàmbrica
de
muntanya.
De muntanya.
S'havia ficat alguna a la ciutat, però nosaltres vam tindre la primera cabina inalàmbrica de muntanya, l'única, la primera, que sembla era extraordinari. Venien de les emissores i amb una torre i van passar a poder tindre una repetició que es va fer de fantàstica des de CTA i van tindre la primera cabina inalàmbrica a servei públic. Sí, sí.
Aquesta és per guardar el museu, quasi, o sigui que tenim que fer Museu Nacional.
Malauradament, a la rabassa s'han guardat poca coses del passat.
Ja.
És una reivindicació que faig.
Això del Museu Nacional, ara que ve la Fira d'Andorra, i ho parlàvem abans d'entrar, dius, clar, cada any és una miqueta, doncs, festes prèvia del Pilar de la Hispanitat a 12 d'octubre. Bueno, aquest any que un dissabte, menys volum de gent perquè no s'ha de pont, es tanca el pàrquing del Parc Central, es munta la carpa... Cada any potser dius, ostres, i aquest espai multifuncional que teníem que tenir, que tal, dius, és un no diria una pedra a la sabata, per dir-ho així, però clar, cada any es fa més present, dius que sí, cada vegada costa més, o és més complicat per la ciutadania, per als visitants, per moltes coses, doncs, aquesta amputació de 500 i pico places de pàrquing que hi ha allà, al Parc Central.
Sí, home, jo crec que el multifuncional és una paraula clara.
Clara i idònia.
Amb un país de serveis
sí.
que no tinguem un multifuncional, els ho tenen que fer mirar. Perquè, efectivament, sabeu quantes fires es fan a l'any? Quantes accions de promoció es fan? Som un país absolutament de serveis, que ens visiten més de 9 milions de persones l'any. Som un pol d'atracció. La marca Andorra és fortíssima. Les referències que nosaltres podem donar són exagerades. Tindrem un multifuncional, no sí, és que tinguem un camp de futbol, no, és un
és
pavelló baix. Nacional en el qual es puguin fer el màxim d'esdeveniments que tinguin el caire o nacional o internacional. I això et posa, això sí que et posa en referència i et posa en el mapa. Amb molt poc espai, que estigui ben gestionat, bons
sí,
apartaments, etc.
Que
és
pot avançar el coneixement.
Exacte, no? Vull dir, és que els que som de sempre, és que ho hem reivindicat. És que la Fira d'Andorra la Vella, 60.000 habitants, 4 carpes, és que no és normal.
Ja.
O sigui, volem avançar per uns cantons, però per un altre es posen traves. No, el país té que, com et diria, té que invertir.
Invertir en això.
Sobretot inversions que siguin productives. Que li traiem... No intentar fer com el The Cloud. Jo soc molt crític amb The Cloud. Es va gastar molts milions d'un projecte que no es va poder fer. No? Pues, ostres, pues, anem a fer algo que sigui de repercussió nacional, que no sigui parroquial,
que sigui nacional,
aquí, sinó de context nacional. On té que anar un multifuncional, lògicament, on hi hagi més poder de convocatòria i més facilitat d'accés. Escades, Andorra. No podem ficar un multifuncional a Carillo. amb tot el respecte.
Ja, ja, el respecte total per Canillo, però
tenim
que ell li doni...
És... Tenim que pensar en nacional, no?
Ja, i que sigui excèntric i això. Això és una cosa que s'està retrasant molt i que ja diuen que quan estava de cònsol la superministra, pues que ja el volia fer, això. I això s'han de posar tot el país i el govern promocionar això i fer-ho ja. El més sabia que el puguin fer, millor serà pel país i pels avanços del país.
Per fer un paral·lel amb el futbol, Denis, tu que ets aficionat, parlàvem que, per exemple, a Madrid, el Calderón, si no m'equivoco, és que passa una autopista per sota,
sí,
dius, el senyor Pere Cervós, que va ser ministre i és arquitecte, va presentar un projecte doncs, que per a l'estadi comunal, canviar una miqueta l'ubicació de l'estadi, que la carretera passi per sota, sí que hi havia un cost, no sé si era 27 o quasi 30 milions d'euros, però clar, és una inversió...
Però és per llarg plaç.
Per llarg plaç.
Clar, clar, això costa al moment, costa molts diners, que són molts diners per un país petit com és Andorra, però a la llarga això és molt rentable. Fessin això, que la carretera passi per a sobre i que pugui avançar i fer un estadi nacional allà on està el comunal, això seria l'idoni.
Claro, és que a part, mira, saps que a vegades també, moltes vegades surt el tema aquest, no? Ara, per exemple, tenim alguna llei important, com la llei Òmnibus, que mira una mica, no sols la vivenda, sinó mira algú més, però jo sempre reivindico el mateix, en sèrio, eh? Jo no sé si ho veureu com jo, però Andorra sempre ens ha faltat com un pla o un model d'estat.
Yeah.
Model de país. I haver-nos, això no és d'ara, sinó que en el moment adequat haguéssim tingut que mirar què és el que volíem fer d'aquest país, què volíem ser de grans, com es diu, no? I jo sempre he reivindicat que no hem tingut mai l'oportunitat de tindre un model de país. S'han fet moltes coses, però ara s'ha fet això, ara s'ha fet això, ara ve un govern, ara fa això, ara s'ha donat prioritat, no, però país, Andorra, un país de muntanya, que el nostre principal valor és el medi ambient. Som un país de muntanya.
Sí, nosaltres, sí, sí.
Llavors, ostres, les nostres forces quines són? Aquest context, Pues, llavors, a partir d'aquí, quines infraestructures, quins serveis, quina economia volem tindre i que sigui perdurant en el temps. Que no fem coses com, per exemple, amb habitatge, amb vivenda, el que s'ha fet a Escaldes, jo considero que és un exemple de precipitació, de no consens i de no mirar més enllà. Vull dir, nosaltres ara som al Hong Kong dels Pirineus.
Ja.
Tal qual, eh?
Si sí, tu vas a Escaldes i mires allà,
i,
per això,
i som al Hong Kong dels Pirineus, ja. Amb tot respecte, eh? Llavors, clar, si haguéssim tingut un ordenament... De, o sigui, primer la llei del sol, no? Que es té que actualitzar. Després, l'ordenament del territori, que es té que actualitzar. I dir, en aquell terreny, i segons les circumstàncies, quin tipus d'edificis podem fer? Per recursos d'aigua, per recursos d'organització del territori, com accedirem, com no accedirem, quin tipus de persones accediran a viure allà? Clar, això és el que dic, no? Si haguéssim tingut un model i si haguéssim seguit, independentment del partit polític que entri, vol dir, la prioritat és el que hi ha i que hem consensuat entre tots, és com un pacte d'estat que permaneix en el temps. Pues cadascú sabria les regles del joc que tenia que fer en funció d'allò on es fa, que és a Ordino, és a la Massana, és a Andorra la Vella, però hi hauria un model en el qual ens basem. Cases abans es feien, no? Se'n recordeu? Cases 18 metres 50, 75% de pedra, tenia que ser el sostre amb pissarra i no es podien fer terrasses perquè nevava, perquè queia la neu i tenia que ser amb caiguda de la neu. Bueno, pues ja teníem un model, però no s'ha mantingut
ja
aquesta característica. Llavors, clar, tu vens a Andorra i treus els fantàstics pobles que ens queden de muntanya i el territori que és extraordinari, però
si
no et fiquis... No saps si estàs aquí o estàs allà, o és que és la repetició d'una gran ciutat o d'un altre lloc. No tenim una identitat de país a través de l'arquitectura. L'arquitectura és cultura. És el que defineix a un poble, és el que defineix allà tu on vas. I allò és el que agrada. Quan anem al poble d'Andalusia, totes les cases en blanc,
sí, sí,
amb pintadetes
els
i tal...
Els pobles blancs d'Andalusia.
Un exemple tonto, no? Nosaltres ara te'n vas a Escaldes, Andorra, i... I quina diferència tenim d'un altre lloc? Ordino, sí. Canillo. Tenim coses fantàstiques, però, clar, són...
Petites. No? De lo que dius tu, Eugeni, Denis, és una miqueta, doncs, cap comú, diguem, de moment, remés al seu pla d'ordenació i urbanisme que s'ha d'entregar, doncs, ja fa un cert temps. Aleshores, dius, clar, no és passar la patata calenta als comuns, dius, però, clar, si ja no es fa aquest pla d'urbanisme de comuns que té que entregar govern, sempre anem endarrerits a sobre el que dius tu, Eugeni, doncs, de com volem créixer, com volem tal, com si tinguéssim por d'aquesta entrega de deures, per dir d'una manera.
Ja, ara el que estan fent d'una forma és que estan fent el vial per treure la circulació de la Massana i han de fer aquest trosset també que falta a Sant Julià per matar això. Per un punt que necessitaria Andorra per la comunicació anterior i això seria que fessi un vial a la dreta, sortida del Cafè Conseller fins a passar a sobre de la policia. Un vial a la dreta, que això treuria tot el que és el carrer Unió, que no passessi tot el trànsit i la cua que s'està fent aquí, que anessi al túnel de les dues valires per passar per la Massana, Ordino, tota la vall aquesta, fer-li el vial a que dic jo, del Cafè Conseller a sobre de la policia. Llavors, tot el trànsit aquell ja el traurien i el que baixés al carrer Unió és perquè anava a Escaldes o a Andorra, al centre. Però lo de més s'ha de treure. Això també és una cosa que necessita Andorra per distribució i fer una ciutat molt viable que podies anar i no és un gas abismal i faries un bé pel país.
Ara, sent més ambiciosos, parlàvem a vegades de Mònaco, que a Mònaco, doncs, hi ha túnels, han foradat doncs, la muntanya ja per molts jocs. Per a,
Suïssa, Àustria, Luxemburg, Luxemburg, tots els països aquests de muntanya.
Aquest, tenen aquests, tenen túnels.
Anant molt a prop, suposo que l'inauguraran en breu, un poblet que conec molt bé a prop de Girona, anglès, o sigui, entre La Cellera i Santa Coloma de Farners,
sí.
Estan fent un túnel per desviar el trànsit que ve de Bescanó per anar cap a Santa Coloma de Farners. Dius, estem parlant d'un poble que potser són 12.000 o 15.000 habitants.
Dius, però això li anarà molt bé.
Caram, aleshores podríem fer un túnel, per exemple, dius tu, ser més ambiciosos, doncs de la rotonda de la Marginada i que et deixi la rotonda dels Dos Valires. I si no vols entrar a Andorra, vas directament a dalt. I si vols baixar a Escaldes, de la rotonda dels Dos Valires, baixes, que té un cost, indiscutiblement. Dius, però clar, dius, és aquest model de país que diu què volem créixer i com volem créixer.
Però això li anaria molt bé.
Molt bé, sí, sí.
Andorra.
Després, sí, sí, a més, això crec que va ser als anys 60 que el senyor Claret
sí.
Ja va dir que Andorra tenia que ser com un formatge de Gruyère.
Molt bé.
Es tenia que sí, això ja s'ha parlat, ja s'ha dit. El que passa que no es va fer quan es podia i es tenia que fer. Ara, els costos és totalment diferent, és més inviable. Però després, la segona, això és una reflexió, de que ja és algo que s'ha parlat des de fa molts anys. Però jo, una altra reflexió que és molt interessant d'això, és de que ara mateix Andorra és caòtica. A nivell circulatori,
yeah,
és caòtic, com a qual es dona també problemes de contaminació, problemes d'inseguretat i altres problemes. No? Això és descongestionar
això
el que vol circular amb cotxe a una direcció o una altra i com donar-li més espai a la ciutadania de que pugui lliurement tindre més espais verds, que pugui circular a peu, socialitzar-nos molt més, vull dir, és que és molt més de lo que pot semblar, que estic totalment d'acord, de que es tindria que fer un ordenament del territori d'una altra manera. Es té que tindre aquesta visió. El que passa que, bueno, tornem al mateix. Si nosaltres tinguéssim a sobre la taula aquest pla o aquest model d'ordenament de què volem fer, pues jo crec que seria més fàcil, com Bonfill, quan va fer el projecte dels telefèrics d'unificar totes les muntanyes a partir de la Comella, no? Que volia fer uns telefèrics i volia fer... Hi ha molts projectes de país a nivell global que ens haguessin pogut anar molt bé.
A nivell de com es paga, perquè evidentment tothom dirà, bueno, i aquí els projectes són molt macos, tenen que pagar. Aquest any, recaptació de 60 milions per a l'impost sobre la renda de les persones físiques, gràcies al creixement de l'economia, 4 milions i mig de superàvit. Dius, si fem un retrocés a la tertúlia, parlaven doncs aquest espai multifuncional, estadi de futbol, tal, dius, aviam, si en costa 30, dius, si aquest creixement el tenim més o menys sostingut, en 6 o 7 anys, per aquest superàvit ja el tens pagat, per dir-ho així.
Claro, mira, sempre ara s'ha anat a Europa, a l'àmbit europeu, i i se n'ha parlat justament d'intentar de tindre una font de possibilitat d'arribar al diner d'una manera fàcil, perquè nosaltres els països tots estan endeutats, s'endeuten perquè si no podries funcionar. Llavors, sí, el que tenim que tindre clar és de que moltes vegades és millor tindre una mica més d'endeutament controlat, dintre del que digui la llei, però que els diners s'inverteixin d'una manera o una altra. El Fons Internacional, quan vam entrar fa 2 anys al Fons Monetari Internacional, l'any següent que vam presentar l'auditoria, ens van dir: està molt bé, heu fet un pla de gestió molt maco, esteu al 32% d'endeutament, que és rècord de rècord, perquè això no hi ha gaires països que puguin dir això. Diu, però està molt bé el superàvit, però és que no teniu que tindre superàvit, el que teniu que tindre és més capacitat d'inversió. I el Fons Monetari Internacional va dir que vale, però que no li anava bé que tinguéssim un país que tingui superàvit de gestió i té dèficit en inversions públiques, no és bo, no és correcte. Es té que invertir, li va dir Fons Internacional Monetari, va dir al govern d'Andorra que tenia que invertir més.
Doncs sí, perquè per exemple a França em sembla que estan a un 119 o un 120% d'endeutament.
I a Espanya ni t'ho digo.
No, a Espanya.
Ara, l'inconvenient és que també, dius, ens podem endeutar, però també amb aquest acord d'associació no tenim dret a entrar en les ajudes del Banc Europeu per al desenvolupament d'infraestructures.
Sí, però tenim altres, per exemple, ara justament, inclús la Cerny Escalé, ahir va fer una petició al Banc Europeu de Desenvolupament per arribar a aquest diner, que és fàcil, a llarg plaç i d'un cost per la vivenda, o sigui, pel tema d'habitatge.
Que és molt barat el cost del diner per l'habitatge.
Ho van demanar, a veure de quina manera es podia arribar, o sigui, que n'hi ha ajudes europees, no forçosament a través de l'acord d'Europa. Ja estàvem arribant d'una altra manera, no?
I després també una cosa molt important també seria que el tren tingués entrada a Andorra, que vingués d'Espanya poder arribar en tren a Andorra. Això seria molt important, perquè l'aeroport de la Seu d'Urgell està molt bé, tot el que siguin avanços, però no ten l'encanto que necessita o que sigui viable i tot això. I un tren que arribessi d'en de Puigcerdà a Andorra.
A la Seu i Andorra, sí, sí.
A la Seu i Andorra, això seria molt...
Bueno, de fet s'està parlant, Vull dir, hi ha una comissió de treball amb ferrocarrils de Catalunya, tal, i bueno, s'està allà.
Però s'ha d'avançar. Això, l'important és no parlem, exacte, que avancem.
Tal qual. I després una altra cosa molt important, que també s'estan fent varios estudis, varios treballs, és de com accedim internament nosaltres als diferents llocs.
Ja.
La importància és això, és treure el màxim de vehicles de circulació i intentar treballar més el transport segregat de moltes persones amb molt poc espai, no? I interrelacionar-nos nosaltres a través d'una via aèrea és una altra cosa que a Suïssa, Àustria, Liechtenstein, es treballa molt. Amb un impacte mediambiental mínim, però que dona... O sigui, no sé què fa més... La gent deia, bueno, és que telefèric aquí... No, però si té més impacte construir una carretera per accedir a un lloc i que et passen 100.000 vehicles, amb tot el que comporta, que fer 3 pilones i que vagi via aèrea. L'impacte és menor, el cost és menor, és molt més segur i tenim que, sí o sí, tenim que descongestionar aquest país. Aquest país, jo no sé si ho veureu com ho estic veient jo, però en molt poc temps s'ha convertit en un excés de població i en un excés de vehicles. A més, s'ha tornat un país molt sorollós.
Correcte. És cert que la contaminació acústica es nota més en certs vials i en certs vials.
Aquests famosos cotxes. Hòstia, és que és...
Sí.
Clar, no estem acostumats en aquest país a tindre aquest volum, no,
de circulació de vehicles.
Que no és crítica, perquè això no és crítica.
És
una valoració...
El mitjà de vida que hi ha, i que podem sortir i entrar i moure-nos a l'exterior. Que jo sóc una persona que agafo molt el bus d'aquí interior i que van així, vol dir que no funcione o que no l'agafi la gent, perquè tothom... Jo a vegades me'n vaig, pujo al bus i me'n vaig a Ordino, i d'Ordino baixo caminant. Això pues, és una manera de que jo el comprenc que ajuda molt. Però clar, els mitjans són els que tenim i si no avancem això, el que ell està dient, malament.
Doncs sí, aviam com evoluciona aquest país amb la voluntat de tots. Eugeni Santiago, moltes gràcies per haver vingut avui.
Al contrari, a vosaltres.
Ha portat molt, eh?
I tant.
He parlat, però llarg i...
Però és que no em talleu, em teniu que tallar.
Denis García Vella, gràcies per la teva presència.
Moltes gràcies als que nos escolten principalment.
I nosaltres ens anem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.